informat.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Sortim de la jornada del cap de setmana amb la Lliga més apretada que mai. Atlètic de Madrid 67, Real Madrid 66, Barça 65, amb 24 punts encara per disputar-se. Així que tot està obert. El panorama pot canviar cada jornada, però el diagnòstic que hem de fer avui, després de la jornada que hem viscut aquest cap de setmana, és que l'Atlètic de Madrid, tot i resistir al capdavant de la classificació, continua en dinàmica negativa. Ahir es va deixar 2 punts més al camp del Betis. Que el Barça està i estarà en la lluita, però que ha deixat escapar una bona oportunitat per reivindicar-se com a favorit. I que el que surt més reforçat de la jornada és el Real Madrid, que s'ha emportat al segon clàssic de la temporada i que sap que Barça i Atlètic de Madrid encara han d'enfrontar-se i robar-se punts. Sí, com sigui, ens espera un final de Lliga apassionant en el que pot passar qualsevol cosa. Analitzarem avui les claus del clàssic, les queixes de Koeman sobre l'arbitratge i com queda la Lliga, amb conversa amb el Miquel Soler i el debat com cada dilluns amb el Minguella i el Poli Rincón. Ara el Barça s'enfoca ja en preparar la final de la Copa del Rei dissabte que ve contra l'Atlètic Club a Sevilla. A segona, pas de gegant de l'Espanyol cap a primera divisió, superant a un rival directe com el Leganés per 2-1, amb dos golarros espectaculars de Darder i de Nico Melamed. L'Espanyol que es manté líder amb 2 punts sobre el Mallorca, però el més important és que ja li treu 10 punts a l'Almeria, que a més serà el proper rival de l'Espanyol dilluns que ve. A Girona, queixa formal per l'aplicació del VAR després de la derrota contra el Rayo, una derrota que torna a allunyar el Girona de la zona de promoció i descens. A 6 punts estarà el Girona del Rayo, i el Sabadell, que va tornar a empatar 1-1 davant del Cartagena, continua en descens a 3 de la salvació i pendent de l'Alcorcón Castelló d'avui per veure com queda la situació a la zona baixa un cop completada la jornada. En bàsquet, el clàssic també se'l va endur al Real Madrid per 85-87, gràcies en bona part a l'encert dels blancs en els triples. Pau Gasol va sortir al 5 inicial i va anotar 9 punts. Avui el Barça coneixerà el seu rival als quarts de final de la Lliga Europea, de l'Eurolliga, serà o el Zenit o el València. I lamentar la mort de dos noms importants en el món del bàsquet a casa nostra. Miguel López Abril, als 66 anys, exjugador del Barça, del Joventut i del Manresa, entre d'altres equips. I ha mort també Enric Piquet, als 92 anys, va presidir la Federació Catalana de Bàsquet durant 26 anys. Una altra mort sentida, la del legendari porter del Barça i de la selecció espanyola d'hoquei patins, Carles Trullols, als 72 anys. Per cert, que l'hoquei patins espanyol no tindrà cap representant a la final a 4 de la Lliga Europea. Ni Barça, ni Reus, ni Noia, ni Liceo han aconseguit aquest cap de setmana la classificació a Portugal. Els 4 protagonistes d'aquesta final a 4 seran portuguesos. Un dels grans noms propis del cap de setmana és el japonès Hideki Matsuyama, primer jugador asiàtic que aconsegueix vestir-se amb la jaqueta verda al Masters d'Augusta de Golf. I hem de felicitar també el Club Natació Sabadell, campió de la Copa de la Reina de Waterpolo, en superar la final al Mataró per 11-9. Les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem què us semblen les crítiques de Koeman per l'arbitratge del Clàssic. Creieu que té raó només el 30%, que són una excusa al 70%. I en clau espanyol, us preguntem quin gol us va agradar més. Aposteu pel gol de Darder al 27% i pel gol de Melamed, la majoria, al 73%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 10 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Va a comenzar el partido. ¿Qué hace Zidane, Miguel?
Bueno, ya está de pie el técnico del Real Madrid, como es habitual en él. De momento, manos en los bolsillos.
¿Qué hace Koeman, Elena?
Está sentado en el banquillo con sus ayudantes, mirando el suelo, el entrenador del Barça.
Ha comenzado el partido. Luca la va a centrar, la pone Luca. Benzema remata. Gol, gol, gol.
Ahí está.
Gol, gol, gol. Y gol, 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 gol. Y gol de Messi, Benzema. Marca Karim Benzema. Son y el germano Kroos. Chuta Kroos. Gol, 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 gol. Despistó a Ter Stegen, despistó a Mingueza y el balón se cuela dentro. Marca el Madrid, marca Kroos. Ahora me dices si se lo damos a la térmica o no. Marcó el Madrid, 27 de partido, Real Madrid 2, Barça 0. Bueno, pues nos vamos al descanso, Miguelito, Elena, 2-0. Vuelve a jugar para Leo Messi, se la pone a Jordi Alba. Centro Jordi Alba, Grima la deja pasar. Gol, 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 gol de Mingueza.
¿Qué te he dicho?
Y gol de Mingueza. El balón de Odriozola, ojo, error Jordi Alba. Mano a mano con Courtois, la pone. Uy, se pasea la pelota, puede haber penalti. Puede haber penalti, lo va a pitar, lo va a pitar, lo va a pitar. Vamos a ver si lo pita o no lo pita. Yo creo que puede haber penalti, ¿eh?
Mendy con Bradway.
Yo creo que le agarró Bradway a Mendy. Puede pitar penalti, pero... ¿eh? Vuelca la bola a Messi. Pelota arriba al inglés. La pega y la hizo en larguera. Ahora le pega a Ter Stegen. Balón para Alba. Chuta Alba. ¡Fuera! Segundo palo que ha tenido el Barça. Final del partido. Ganó el Madrid.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la cadena COPE del Real Madrid 2-1, un marcador que ha combinat amb l'empat entre el Betis i l'Atlètic de Madrid d'ahir, empat a 1, deixa la Lliga, com us deia, apretadíssima, eh? Els tres aspirants al títol separats només per 2 punts, Atlètic de Madrid 67, Real Madrid 66, Barça 65. Propers compromisos a la Lliga pels tres aspirants, diumenge que ve Atlètic de Madrid Eibar i Getafe-Real Madrid, i dijous que ve no l'altre, Barça-Getafe, que tenim Lliga entre setmana. Doncs avui encara toca acabar de donar-li alguna volta més a la derrota del Barça al Clàssic, producte bàsicament de les enormes concessions en les transicions que va fer l'equip de Koeman, que va ser valent, això sí, des del principi, que va lluitar fins al final, que va estar a prop de l'empat, però que una vegada més va ser víctima de la fragilitat defensiva. I bàsicament per això va perdre el Barça, i també perquè els seus futbolistes diferencials no van aparèixer. No per culpa de l'arbitratge, que es pot discutir si l'acció de Mendy sobre Bradway va ser penal o no, jo crec que no, però hi ha gent que creu que sí. En qualsevol cas, no estem parlant d'una acció claríssima, no és un robatori, no és un escàndol, i crec que Koeman s'ha passat posant l'accent en aquesta jugada. Ho va fer en calent dissabte, que pot ser més comprensible, però és que ho va tornar a fer ahir, ja més en fred, a través de Twitter. El Barça, crec, que no va perdre dissabte per culpa de l'àrbitre, va perdre pels seus propis errors, que més es repeteixen, i Koeman hauria d'estar més pendent de solventar-los que d'escudar-se en les decisions arbitrals. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Oportunitat perduda, pel Barça per intentar entrar en aquesta recta final del campionat, amb la sensació de que és favorit per guanyar aquest títol de Lliga, que ara mateix jo diria que no ho és, però no ho sé, poden passar moltes coses encara.
No ho és favorit, perquè ara depèn dels dos, de l'Atlético Madrid, del Real Madrid, que estan per damunt de tot i de tu, i per tant no és favorit el Barça. Jo crec que tornaria a ser favorit si es coneixés una mica la situació, però ha de ser molt aviat. No has d'esperar els dos últims partits, els tres últims partits, perquè llavors la pressió doncs segurament no podrà ser amb ella, i ha de canviar la situació els pròxims partits, no els primers partits. I no sé si canviarà, però en tot cas jo crec que, com deies tu abans, jo crec que van mereixer l'empat, el tret al final d'Ilas Moribà a la fusta, doncs al pal. Jo crec que mereixia l'empat pel fet a la segona part. A la primera part no va penalitzar molt el que va fer el Barça a la primera part, perquè va repetir, per exemple, les errades de Liverpool de l'altre dia en Copa Europa davant del Real Madrid, i estic d'acord també en que no s'ha de capficar Ronald Koeman en l'arbitratge. L'únic que va tenir la barra l'àrbitre Gil Manzano és d'afegir únicament 4 minuts. Era impossible 4 minuts, jo crec que almenys 6 minuts, però la resta doncs és discutible, i per mi tampoc era penal.
Saludo a Elena Condis. Hola Elena, bona tarda.
Hola Joan, molt bona tarda.
Com està l'ambient a l'equip després de la derrota?
Ha fet mal aquesta derrota al Clàssic, però hi ha futbolistes que són optimistes, com Piqué, que confia encara en el doblet. De fet, les càmeres de 4 captaven després del partit ja de matinada, com li deia Jordi Alba, que l'equip guanyaria la final de Copa, que és el proper compromís que tenen, i Alba, en canvi, titular, no ho tenia tan clar com Gerard Piqué. Jo destacaria com a notícies positives del Clàssic que van debutar tres futbolistes, Araujo, Mingueza i Lash Moriba, i sobretot aquests dos van tenir un gran protagonisme.
Molt bé,
Mingueza, sí. Perquè és el central que, segons l'informe de la Secretaria Tècnica, no estava preparat per aquest tipus de partits, i va ser dels millors, va fer l'únic gol del Barça, i de fet va buscar el segon amb una mini bronca inclosa de Leo Messi, que esperava que li passés la pilota al punt de penal, i Lash Moriba, que només té 18 anys, i més enllà del que deia l'Oli, també em va cridar molt l'atenció el caràcter, la personalitat que va demostrar, perquè es va atrevir a encarar-se amb Casemiro, que podria ser el seu pare, després que cometés Casemiro una falta sobre Leo Messi. Jo crec que tant a Griezmann com a Dembélé els hi podrien posar imatges del partit de Mingueza i d'Ilash Moriba. Griezmann, un altre cop, el sacrificat, ja ha estat suplent en els dos clàssics, i Dembélé, que va salvar els 3 punts contra el Valladolid, va tenir un partit molt gris a Valdebebas. Un Dembélé que, per cert, Joan, confirmava el que ja explicàvem, encara no s'ha assegut a parlar amb el Barça sobre la seva renovació en entrevista a Beansports.
No sé, encara no hem parlat amb el club, però jo estic content, estic a gust a Barcelona. Hi ha un nou president, no el coneixo massa, però l'he vist i es porta molt bé amb la gent del vestidor i sempre té un somriure a la cara. És el que faig, somriure. Al futur ja veurem.
Dembélé, esperàvem molt més d'ell en el clàssic de dissabte. Alguna cosa més, Elena?
Doncs el que deies tu, que Koeman continua amb les queixes al seu Twitter 24 hores després del clàssic. Escrivia mala suerte al final con una decisión equivocada del árbitro y del VAR. L'han deixat una mica sol, perquè no l'ha secundat ni la Porta ni els seus jugadors, que s'han limitat a llançar un missatge optimista de cara a les jornades que queden. Ara, pensant la Copa, entrenament, després del dia de descans ahir, si no hi ha contratemps, Koeman ja podrà comptar amb Piqué per aquesta final a Sevilla. I, per cert, el que comentava l'Oliveros, el Barça no alegarà la groga que va veure el central al final del partit.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
El Barça va caure al Clàssic i l'Atlètic de Madrid va tornar a fallar ahir al camp del Betis, però es manté líder. Aquest és Simeone.
Está claro de que cuando no aparecen situaciones positivas, necesitas que aparezca el corazón. Claro que sí. Estamos en un momento de resistencia. Esa palabra me gusta. Resistir, como nos pasa en la sociedad en este momento que todos estamos viviendo. Un momento duro, un momento difícil, que hay que resistir. Y bueno, ahí estamos, resistiendo.
Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Queden 8 jornades perquè s'acabi la Lliga, entrem en la recta final i has fet un cop d'ull al calendari que els hi queda als tres aspirants.
Sí, 8 jornades i 23 partits per decidir la Lliga. El més important serà el Barça Atlético, a falta de 4 jornades per acabar el campionat. Hores d'ara només hi ha 2 punts entre el Barça, que és tercer, i l'Atlético, que és primer, i entremig està el Real Madrid a un punt de cadascun. L'únic que depèn de si mateix per guanyar el títol és l'Atlético, però amb un calendari que sembla més complicat. Els del Xolo visiten a l'Atlètic Club de Bilbao i al Barça, i a més reben a la Reial Societat. Els altres partits semblen una mica més assequibles. Eibar aquesta mateixa setmana, Huesca i Osasuna, els tres a casa, i tanquen el campionat visitant Valladolid. Dels partits del Reial Madrid jugaran al camp del Getafe, del Cádiz, del Granada i de l'Atlètic Club de Bilbao. Reben el Betis, a l'Osasuna i al Sevilla. Aquest duel contra el Sevilla serà a la mateixa jornada que el Barça-Atlético, un cap de setmana que serà decisiu si encara arriben tan a prop a la classificació com estan ara mateix. Els blancs tancaran la Lliga rebent el Villarreal. Pel que fa al Barça, els següents partits són a casa i davant el Granada i el Getafe, després tres visites a la Comunitat Valenciana, Villarreal, València i Levante, entremig el duel entre el Xolo i Koeman, decisiu, i les últimes dues jornades pels blaugranes seran primer a casa contra el Celta i la visita a Eibar tancant el campionat de Lliga.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Encara pot passar de tot. Fem una mínima pausa i d'aquí un minut analitzem amb Miquel Soler.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Saludo al Miquel Soler, que ha defensat la samarreta dels tres equips que aspiren al títol, del Barça, del Madrid i de l'Atlètic de Madrid també, entre d'altres equips. Miquel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Miquel. Escolta, si haguessis d'assenyalar un motiu pel qual el Barça va perdre el Clàssic del dissabte, cap a on apuntaries?
Doncs una mala posada en escena, no? La posada en escena, l'entrada al camp, no va ser la més adequada, tenint en compte, no sé, el que està demostrant normalment el Real Madrid, no? Que té una molt bona posada en escena, que acostuma a marcar gols en els primers 15-20 minuts dels partits, que surt, que de fet jo crec que després del partit que van fer el dimarts contra el Liverpool també es va veure que és un equip que potser a les segones parts pateix, però que les primeres parts pel que sigui, no? Per la temporada que porta, per les baixes que té, doncs sap que no pot madurar el partit i esperar que les coses passin al final, no? Doncs que va fer una gran sortida i potser després del primer gol doncs el Barcelona no va acabar de reaccionar, perquè el segon va venir al minut 28, però d'una manera semblant, que és transicions ràpides, l'equip el va esperar, recuperar la pilota en zona, o perdre la pilota al Barça en zones que són perilloses si no estàs ben col·locat, i després d'aquí va venir la jugada del segon gol, i no sé si alguna altra jugada, el pal d'en Valverde.
Sí, el pal ve de seguida després, sí.
També és una transició sí. d'aquest tipus, portada per en Vinícius.
Pateix molt, Miquel, el Barça en les transicions. El PSG el va destrossar així, sense anar més lluny el dilluns passat, al Valladolid li va fer mal amb les transicions, i al Madrid una altra vegada.
Sí, sí, a veure, quan ataques, quan la teva forma d'atacar el teu estil, la teva forma d'atacar el teu estil a l'hora d'atacar està basat en la possessió, està clar que has de fer... A veure, aquí el rei d'aquest tipus de futbol, ja sabeu qui és, no? És Pep Guardiola, i vaja, llegeixes coses d'ell o així, i sempre ja quan van a Alemanya, que ja les transicions era una de les coses que més dominaven els equips, ell, a part de saber com atacar el contrari, ell pensava molt en com contrarrestar les pèrdues de pilota, no? Que sabia que és fonamental, no? Perquè si ataques posicionalment i tens a tot l'equip a 50 metres, o la defensa a 50 metres, és que controlar les pèrdues de pilota, que saps que es produiran, el que no saps és on es produiran i quan es produiran, has de tenir els jugadors molt ben col·locats, els jugadors que queden per darrere la pilota són fonamentals en les vigilàncies ofensives, i està clar que hi havia dos, tres jugadors que s'havien de vigilar, no? Quan l'equip estava molt, molt prop de la porteria contrària.
I va caure...
l'altre sí, sí. Benzema, i bé, després Valverde, que també té aquella capacitat per conduir, per deixar enrere jugadors, perquè té una potent gambada, no?
Per tant, el Ronald Koeman, que s'està queixant de l'àrbitre, no té cap tipus de raó. És a dir, no hauria d'incidir en aquesta situació de l'àrbitre, suposo.
A veure, és veritat, ara aquí està clar, és que la partida per mi la guanya en Zidane, perquè el seu plantejament és el que té èxit durant la primera part. Fins i tot a la segona part, no? Hi ha una ocasió també d'en Kroos, no sé si en el 68, que podia haver posat el 3, estàvem ja 2-1, podia haver posat el 3-1 també, no? En el sentit que, home, sí, el Barcelona amb els canvis millora, però ja és clar, ja és un reconeixement de que el primer pla no m'ha funcionat, no? És veritat que els entrenadors han d'intervenir, intervé en Koeman, i jo crec que en Koeman surt guanyador la segona part i en Zidane surt guanyador la primera part. És clar, primera part en fan dos i tu només en pots ser una a la segona part i no pots ni tan sols empatar. Jo crec que el problema va estar allà. Jo no crec que l'àrbitre tingués incidència en el resultat final, no?
Escolta, hi ha un altre element, Miquel, que és que els jugadors diferencials en el Madrid van aparèixer i en el Barça, penso en Dembélé, per exemple, penso en Griezmann, quan va sortir a la segona part, són jugadors que han costat més de 100 milions d'euros.
I penso en Messi també.
que l'home li va posar tota la voluntat del món, però tampoc va tenir la seva nit.
Sí, però bé, jo ja et dic, jo a Messi sempre el deixo a part,
sí,
jo crec que segueix de ser diferencial, porta 23 gols, queden 8 jornades, passarà dels 25 que va marcar l'any passat, i és possible que amb els altres que ha fet acabi fent més dels 31 gols que va fer. S'han anat fitxant jugadors per acompanyar Messi, no? Per acompanyar Messi en la responsabilitat atacant i golejadora, per substituir Neymar en el seu moment, ara qui és el que s'encarrega de marcar els gols d'en Suárez. Sobre aquests jugadors hi hauria d'haver una responsabilitat també. Al final en Messi acabarà sent el Pichichi per vuitena vegada, acabarà marcant més gols que qualsevol altre, i jo el disculpo absolutament. Però jo crec que hi ha altres jugadors que no acaben d'aparèixer en aquests partits tan transcendentals, no? Del meu punt de vista.
Sí, sí. I en canvi la gent de la casa respon, perquè Mingueza per mi va fer un partidàs, i l'Aix quan va sortir doncs ho va fer molt bé també, per exemple.
Sí, sí, aprofitant les oportunitats, no? Les oportunitats en una temporada que colpejada per aquest virus, doncs fa que els equips hagin entrat en pèrdues, que no es puguin gastar diners en fitxatges, i està l'oportunitat d'aquests jugadors, que segurament, si no hagués estat això, doncs potser hagués vingut Eric García, potser hagués vingut Wijnaldum, potser hagués vingut Depay, sí, i segurament aquests jugadors no haguessin pogut aparèixer perquè no haguessin comptat amb ells, perquè estarien per davant jugadors que haguessin costat diners, que cobren molts de diners, i l'oportunitat, del que jo dic sempre, que és una de les claus de l'èxit, no depèn de tu, perquè te l'han de donar primer, sí. I una vegada te l'han donat, sí que depèn de tu que l'aprofitis, no? I ells ho estan fent, sí.
Escolta, Miquel, i ara amb la recuperació de Piqué, hauria de canviar de sistema el Barça o no? Mantenir Piqué amb dos centrals més.
Sí, és que jo no estic en contra d'aquest sistema, és que a vegades es posen tres centrals i es pensa, ja és un sistema defensiu. Jo crec que, com tots els sistemes, s'ha de fer bé, s'ha de desenvolupar bé per treure la pilota, i després, al final, els jugadors tenen una manera de desplegar-se i una manera de retornar, no? Com repleguem, com retornem, qui s'encarrega del balanç defensiu quan estem jugant a camp contrari, tot això s'ha de tenir en compte. A veure, construir joc és el més difícil que hi ha, vull dir, destruir-lo és el més fàcil. Ficar-te darrere i jugar contra cop és dominar 7 o 8 coses. Jugar com vol jugar el Barça, que en contrari n'has de dominar moltíssimes més. O sigui, independentment si jugues amb 4 o amb 5, amb 3 centrals o amb 2, el Barça el veurem jugar de la mateixa manera, que és tenir la pilota, jugar camp contrari, recuperar el més aviat possible, fer transicions ràpides si roba camp contrari, si no, fer possessions llargues i jugar 50 metres de la porteria. Aleshores, una mica el balanç defensiu ja el tens fet, perquè ja tens 3 centrals per darrere la pilota i Busquets o el pivot que jugui. L'únic que s'han de col·locar bé per controlar les contres del rival.
Perfecte, Miquel, gràcies com sempre. Una abraçada molt forta per l'anàlisi, eh? Que vagi bé.
Molt bé, adéu-siau, fins una altra.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
I ara és el moment de rematar tot el que té a veure amb el clàssic, amb el nostre debat Esports Cope, amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com anem?
Com estàs, Minguella?
Doncs pues mira, estic bé, tu. Estic aquí al Pompeia,
sí,
amb els amics Miravet,
sí,
pare i fill.
Home.
Estem preparant una gira musical de gran nivell.
Home, ja és important, que els cantants puguin tornar a girar i a fer concerts, i això és important, eh?
Bueno, això estem. L'entrada ahir va actuar a on? Badalona.
Ahir a Badalona.
Va fer una a Badalona.
Molt bé.
Però no, clar, perquè si no, la guitarra i la veu s'ha...
A Rovella. S'ha de...
S'ha de mantenir a màxim nivell l'actualitat i tot això.
Clar que
però
sí.
Estem aquí, tu.
Molt bé. Tenim el Poli Rincón. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Poli.
¿Qué pasa, monstruo?
¿Qué fin de semana llevas tú?
Joder, llevamos un fin de semana, pero vamos, histórico. No, escucha, es que, a ver, ayer teníamos que hacer algo porque el Madrid ponerle la liga ya prácticamente en bandeja, a ver qué remedio. Además luego ganamos al Barcelona también en el baloncesto ya con los chavalines, con el equipo juvenil, pues ya me explicas hasta a mí, con Boruda, Buquets, Cheviceste, 18 años, 19, joder. Madre mía, mi vida. No, que va. Sí, lo digo alucinado, tío. Digo, y menos mal que no tenemos entrenador.
Que lo digo a usted, estaba pactado porque el Barça llevaba 6 o 7 victorias esta temporada.
Sí.
Y había que mantener la pugna Barça-Madrid. ¿Sí?
Claro, exactamente. No, lo que dijimos aquí hace mucho tiempo, ¿quién disputaría la liga al final? Los de siempre, claro. Barça, Madrid, Madrid, Barça, punto, ya está.
Ya lo descartamos al Atlético de Madrid. Oye, va líder, Poli, te recuerdo que todavía va líder, ¿eh?
No, yo os dije aquí hace mucho tiempo que lo mejor que podías seguir es Simeone, que es bueno para el Barça y es bueno para el Madrid. Porque mientras que esté Simeone, en los partidos como el de ayer, meterá un gol. Lo dije ayer cuando estábamos en tiempo de juego, digo, el que va a meter en el partido posiblemente es el Atlético de Madrid al Betis. Y lo metió en el partido. Metió un gol, se echó atrás, como suele hacer siempre. ¿Y qué pasó? Pues que al final no perdió porque el Betis no acertó. Si el Betis en el segundo tiempo, las 4 que tuvo, que hizo unas paradas sobre Black extraordinarias, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa hoy. Bueno, al final sí es verdad que los 4...
No,
los 4 últimos minutos, Bravo hizo 2 o 3 paradas fantásticas. Pero escucha, José María, eso es en el descuento. En el partido... En el segundo tiempo, en los 20 primeros minutos, si el Betis acierta, el partido se pone 3-1, perfectamente 4-1. Y ya puede Bravo o quien sea que da. A ver, estamos hablando de... es que a mí me hace mucha gracia muchas veces. Zidane es un alineador, supuestamente, porque es lo que le tienen considerado. Y en los últimos tiempos le ha pegado un repaso a Koeman, a Klopp, a Simeone, al del Atlanta, al del Inter, a Conte, a Gasperini, a todo. A todos los ha dado un meneo extraordinario.
Dime. Todo el mundo admiramos a Zidane. Si los
no,
que hablan,
pocos,
Zidane,
pocos. No, pocos,
cada
pocos.
Quieren largar, ¿no?
De veras, lo decía, Poli.
Dime.
Lo decía ayer, me parece, Lama. Dice, ya verás cómo pierda 2-0 contra Liverpool. Todos esos que alaban a Zidane dirán, ¿qué tal? ¿Qué no sé cuántos?
Pues no sabrán de fútbol, porque te voy a decir una cosa. Vas a jugar, como tú bien has dicho ahora mismo, Oli, y estaremos de acuerdo, contra Liverpool. No vamos a jugar contra, con todo mi respeto, contra la escalerilla. No.
No, yo
vamos
lo digo porque Zidane tiene muchísimo mérito. Es decir, yo, a mí me gusta muchísimo Zidane. Pero sí que es verdad lo que decía Minguella, que cuando pierde... Vaya, hace unos meses todo el mundo decía que se vaya Zidane y tal, y viene Pochettino, ¿te acuerdas?
Sí, estoy de acuerdo con vosotros con lo que estáis diciendo, totalmente. Pero porque no reconocen la labor que está haciendo. Es que un entrenador, ¿tú crees que de verdad que un entrenador que no sabe gana 3 Champions seguidas? ¿En serio? Con lo difícil que es ganar una, 3 seguidas, que vosotros lo sabéis igual que nosotros, es imposible. Luego llegan los partidos difíciles. Este entrenador llegó una semana que estaba desahuciado. El Atleti le sacaba hace un mes y medio 13 puntos. Y le toca jugar contra el Barça.
Escúchame, Poli. ¿Quién tiró el nombre de Pochettino hace unos meses? ¿Quién tiró el nombre de otros hace unos meses?
Ya, la gente que se lo quiere cargar. No, pero si es lo que te estoy diciendo, si yo no estoy hablando de nadie en concreto, yo estoy diciendo que es el único entrenador que, dándole un repaso sublime a cualquiera, resulta que es que no vale, y resulta que sigue. Se enfrenta en una semana al Sevilla, al Atlético de Madrid, tal, y no pierde ningún partido, gana los tres. El otro día, contra el Liverpool, el Barça tal, resulta que lo gana también.
Sin Ramos.
No, tú mira el equipo. Escucha, tú mira el equipo del otro día. Tú mira el equipo con el que jugó el Madrid el otro día y cómo terminó encima. Y cómo terminó, o sea, hasta Lucas Vázquez se le lesionó, echaron a Casemiro. O sea, el Madrid cómo termina, claro, el otro
Casemiro,
día.
Casemiro, a cualquier cosa que se mueve le da tela.
No, pero si no, bueno, perfecto, lo que tú quieras. Pero quiero decir que el Madrid, ¿cómo empezó ese partido? Que Varane por la mañana se puso hasta con COVID, ya nos metía el Barça 7 y resulta que vuelve a ganar el partido. Y termina el partido jugando con Mariano, bueno, tú lo viste, o sea, lo vimos todo porque estábamos juntos.
Para mí la clave estuvo en que Zidane hizo llegar la lluvia en el momento oportuno.
Eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Eso fue clave. Eso no lo preveía y ninguno. No lo preveía y no lo preveía. Exactamente, no lo preveía y dijo, aquí meto yo que caigan los chuzos de punta y esto ya está.
Minguella, tu que vens mantenint que el Barça guanyarà aquesta lliga, avui ho continues pensant que el Barça serà campió o què?
Sí, home, sí. Sí, home, costarà perquè realment quan no tens un jugador que faci gols, aquest negoci és molt difícil, però costarà. Ai, però jo crec que sí. Els altres aniran perdent punts.
Pero yo lo que creo, Minguella, es que los otros, Atlético Madrid y Real Madrid, deben de perder puntos pronto, porque si esperamos a las dos o tres últimas jornadas a que pierdan puntos, ahí ya es más complicado.
No, hombre,
van de perder pronto.
¿Cuándo los perderán? El Barça lo que tiene que hacer, el otro día perdió 2-1, pudo empatar, pudo perder 3-0, la primera parte y todo esto es así, pero lo que tiene que decir, bueno, y pasar página y seguir, es decir, el Barça a los equipos medianos, pequeños, les gana a todos. A los grandes les cuesta más.
No les gana, porque los dos clásicos con el Madrid a palmar y con el Atlético de Madrid perdió también.
Y a los pequeños no les gana a todos, ¿eh? Getafe, Cádiz...
No, mira, el Madrid tiene el domingo... todo se juega el domingo, ¿verdad? Creo que se juega este domingo, se juega todo.
El Barça no juega este fin de semana porque tiene la final de Copa.
Pero quiero decir que no se juega el sábado partido de Liga y que se juegan el domingo.
El domingo,
escucha,
sí.
El Madrid tiene un partido... El Madrid tiene un partido muy complicado, ¿eh? El Madrid tiene un partido contra el Getafe. Complicado. Bueno, y es que ahora, José María, ahora tú sabes como yo, que ahora ya quedan 7, ¿no? 7 o 8.
8.
Bueno, ahora ya los 8 partidos que quedan son a muerte. No te van a regalar nadie.
Es que alguien ayer decía una frase que a mí me gustó, que estoy de acuerdo, que es que ahora el Madrid ya está en modo de que, en aquella recta final, que el Madrid ya no juega los partidos, los gana.
Eso,
a veces no sabes muy bien cómo y tal, pero ¡pam! Y lo saca, ¿sabes? Y es muy difícil ahí que el Madrid falle.
Es que está diciendo una verdad como un templo. Porque el otro día, no sé cómo lo viste, bueno, lo estuvimos viendo juntos, evidentemente, lo estuvimos comentando. Yo creo que el guión del partido con el Barça se llevaba, en teoría, como quería el Barça, pero el Madrid se puso 2-0. Sí. Y no sabes cómo, pero sí.
No, el partido se hizo como quiso el Madrid.
No, por favor, yo creo que no, ¿eh?
Naturalmente,
yo creo que no, ¿eh?
Como el día de Liverpool, como quiso el Madrid.
Tapadito y a la contra.
Bueno, pues mira, me alegra que me digáis eso, porque yo pensaba que el que dominaba el partido, el que tenía la pelota, el Madrid, sí es verdad que Zidane aprovechó muy bien las carencias que tiene el Barça. Y ahí le hizo daño.
¿Cómo provocó esas carencias? ¿Cómo las provocó? Dejando venir y quedando.
Exactamente.
La defensa del Barça. La defensa del Barça es rápida como yo, más o menos.
Qué grande eres.
Por allí le metes a Vinicius y algún jugador de estos con el balón, les crean los problemas que les crearon. Entonces, el Barça, aparte, jugó como quiso Madrid. Venir, y el Barça fue. Y dejó los espacios atrás, ya está.
Me alegro que lo digas tú, porque de esto sabes más que nadie.
Y el Madrid
es que
fue
eso,
así,
fíjate,
¿eh?
Que
fue
nos,
así,
no, no, pero Oli, nos sorprendió a todos que pusiera a Valverde, pero Valverde es muy rápido. Valverde tiene una zancada, entra en profundidad.
En el Camp Nou, acuérdate que ya hizo mucho daño.
Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que en las dos bandas en Madrid, con los tres centrales que tenía el Barça, sabía que si tenía dos hombres rápido y con potencia ahí, le podía matar. Y lo mató, y lo mató.
Claro, claro. Bueno, por eso. Sí.
Bueno, que quedan 8 partidos y lo iremos comentando semana a semana, que esto está bonito, ¿eh?
Exactamente,
semana, bonito mío. Y el sábado campeón de Copa, tú. Otra
ahí está. Bueno, a ver, no tengo ninguna duda.
A ver.
Yo no tengo ninguna
Alba,
duda.
A ver.
Alba dice, no sé yo. Sí. Ya veremos.
Poli Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, todo lo bonito. Adiós.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tenim comunicació amb el futbolista del Barça, Òscar Mingueza. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat que m'arriben a dia estiu i no hagués donat crèdit, però bueno, ja seguim treballant i millorant per tot el que ve.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol del Español! ¡Gol, gol, 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 gol de Nico Melamed! ¡El centro al punto de penalti! ¡Y de volea! ¡La engancha Melamed por la escuadra! ¡De riesgo! ¡Marca el Español! ¡Casi 28 de la segunda parte! ¡Qué golazo del chico argentino Melamed! Español 2, Leganés 1.
Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda.
Vaya dos golarres vas cantar ahir, eh?
Sí, senyor, i escolta, i el primer una mica que m'agafa entrant al camp, eh? Sí. Perquè va ser el segon 29, el sí. Gol de Dardé, el golarro, sisè gol de la temporada per Dardé, que està en el seu millor moment de la carrera a Can Perico, i el cinquè gol de Melamed, que només fa gols importants. I ahir va fer 20 anys. Avui ho he sabut, que ahir va complir 20 anys el noi Nico Melamed, que l'Espanyol l'haurà de lligar en curt en el futur perquè serà un futbolista molt, molt, molt estimat per molts clubs. El representa el germà de Leo Messi. L'Espanyol té 70 punts, que són els mateixos que l'Osca va sumar l'any passat per pujar de categoria. En té 10 d'avantatge sobre l'Almeria. Fem comptes o no?
Vinga, va, treu la calculadora. Mira, ja estàs fent comptes per quan l'Espanyol pujarà a primera, no?
Si tot va molt bé, és a dir, que l'Almeria ho perd tot i tal, es pujaria d'aquí a 3 setmanes. És a dir, que l'Espanyol ha de guanyar, evidentment, a Almeria dilluns i després consecutivament parlant a Les Palmes i Màlaga. Però a partir d'aquí, doncs, lo normal és que passin un parell de jornades més perquè l'Almeria no ho perdrà tot, ni el Leganés ho perdran tot. Però, en fi, que això està coll avall. El que no està coll avall és l'isquio de David López. Escolta Vicente Moreno i després t'explico el que té el David.
No, ni molt menys. Són molts punts. En altres circumstàncies, en una altra temporada, doncs, en aquests punts quasi ho tindries, o algú més d'un ha aconseguit en aquests punts, però la realitat és la temporada que estem jugant nosaltres, que hi ha altres equips fent una puntuació també molt alta. Entonces, bueno, n'hi ha que tindre calma, anem en una bona línia, però bueno, sortim d'este partit i se n'anem a jugar a Almeria el proper cap de setmana, el dilluns. Entonces, bueno, si no volem anar cap a arrere, pues tindrem que traure un bon resultat allí i això no para, no?
Segons ha pogut saber Esports Cope, David López passarà aquesta tarda a proves mèdiques, té problemes als isquios de la cama dreta, i doncs, evidentment, jo penso que serà baixa pel proper dilluns a Almeria. El que serà alta, suposo, que és Raúl de Tomás, que ahir va fallar el seu segon penal consecutiu.
Incorporo al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí tienes aquí que ya haciendo cuentas, a ver qué día el Español sube a primera, ¿eh?
El día del Cartagena.
¿Cuándo es esto?
A falta de 4 jornadas.
Ah, bueno, entonces las vas encara falta. Sí, señor.
Bueno, pues nada, o sea que ya está hecho, Javi, ¿no? Ya está
hombre,
hecho.
Casi, pero no del todo. Yo creo que nos podemos permitir algún lujo, entre comillas, de manera desgraciada, de no ganar en Almería, pero si ganamos en Almería el lunes, que va a ser complicado, porque ellos aún tienen esa pequeña esperanza de pillarnos a nosotros al Mallorca, pues se retrasaría un poquito más, pero yo estoy convencido que después de la Almería vienen dos partidos seguidos en casa, que son Las Palmas y Málaga, y a partir de ahí ya puedes poner alguna fecha o algo. Lo del Mallorca ya sigue siendo escandaloso. Un penalti que no le pitan ayer, una expulsión tampoco. Bueno, es igual, pero el Mallorca... No, pero me sabe, porque yo no creo que suba al Mallorca, sinceramente. Yo quería que estuviera
que
el...
Que te han hecho.
No me gusta la actitud del entrenador, de los jugadores. Se sienten muy prepotentes y no, la verdad es que tener a un entrenador tan llorón como Luis García Plaza me parece lamentable. Y ya está. Y quiero destacar dos cosas de ayer. Una, Diego López y el marrón que tuvo Didac, que al final lo sacó bastante bien, a pesar de que al principio estuvo bastante negado. Pero bueno, al margen de los dos goles, que fueron dos golazos que supongo que si lo hubieran marcado algún otro equipo estarían dando vueltas por el mundo, creo que quiero destacar también a Diego López y a Dida por lo que hicieron ayer en el partido.
¿Tú en algún momento lo has visto muy negro?
No hace tanto. No. Yo después del partido del Mirandés lo vi negro. Y no es que yo no me puedo esconder. Sí. Y en aquel momento pasó lo que pasó, que yo pedí la dimisión del entrenador, o el cese del entrenador y del director deportivo. Bueno, pues oye, sabiendo que no se iba a producir, pero no sé si aquello sirvió para algo, no lo mío, sino todo el movimiento que se generó en el entorno del Español de miedo, de desconfianza, de que había que hacer algo, de que así no íbamos a ninguna parte, pues mira, 5 victorias seguidas. Sí. Si al final sirvió de algo, pues me alegro, pero que yo nunca he dudado del equipo. Lo que sí que he dudado es de Vicente Moreno en muchos momentos, y lo he de reconocer, y ayer también tuve dudas cuando pone a Dida de lateral derecho, no lo entendí. Ya sé que algunos dicen, no, es que no puedes poner a un chaval de 17 años como Omar. Bueno, pero algún día tendrá que jugar. Y yo creo que ayer Dida sufrió muchísimo, pero muchísimo en la primera parte, mucho. Y bueno, pues es un marrón que él no tiene culpa, pero que entre comillas también la tiene, porque yo siempre he dicho una cosa. Yo soy jugador y ahí me dice el entrenador, ponte la banda en la banda derecha siendo zurdo como es Dida, y le digo que no. Y yo le digo, no, ahí no voy a jugar. Como ha pasado muchas veces con otros jugadores, que lo metías en la banda, fracasaban, y al final, ¿qué ocurría? Que el que salía perjudicado era el colectivo. Y lo importante aquí es el colectivo, no es que si uno juega bien, uno juega mal. Y por eso creo que Dida, bueno, pues ya sé que nadie lo hace, se podía haber negado a jugar. Pero bueno, eso es un poco una utopía que creo que ningún jugador lo va a hacer.
Javi, muchas gracias.
Buenas tardes.
Així està l'Espanyol, amb un peu i mig a primera divisió. Abordem ara l'actualitat del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que estan indignats amb l'aplicació del VAR, eh?
Sí, van perdre a camp del Rayo 2-1, tot i que es va situar per davant el Girona amb aquest 0-1 de Santi Bueno als 36 de partit. No és la primera vegada, no és novetat que es queixi el Girona. No es queixa del VAR, sinó del que tu apuntaves, l'aplicació del VAR, en aquest cas, i en l'enfrontament del dissabte per una trepitjada dins l'àrea rival Arnau i per unes mans que no van ser assenyalades, segons el Girona, com a penal. Es va perdre i el Rayo continua marcant el tall de la promoció per pujar. És a 6 punts. Té un partit pendent al Rayo que, si el guanya, avançaria l'Sporting, és a dir, que quedaria, si guanya aquest partit pendent davant el Mirandés, a 7 punts la promoció per pujar, i juga d'aquí poquet al Girona, perquè juga divendres, Girona-Saragossa, divendres 9 de la nit. Anem a veure, després dels dos casos per coronavirus, els dos positius, després dels 4 lesionats, a veure si el Girona, com a mínim, pot recuperar alguna peça de cara a la propera jornada.
I a Sabadell va empatar 1-1 davant del Cartagena. Nazareno Grossi, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
El Sabadell tiene que sumar de 3-3 y está sumando, pero de 1-1 y no le da.
Así es, punto insuficiente para el Sabadell, que tuvo que terminar más que conforme con el resultado, ya que la expulsión directa de Jaime Sánchez a los 60 minutos de partido sin duda marcó el desarrollo del segundo tiempo. Con este resultado el Sabadell se posiciona vigésimo en la clasificación con 33 puntos, a la espera de ver qué hacen esta noche Castellón y Alcorcón. Dependiendo del resultado, el Sabadell se podría quedar donde está o retroceder una posición más. Después del partido, el director técnico Antonio Hidalgo pasó por rueda de prensa para ser muy autocrítico, pero también optimista. Lo escuchamos.
Sí, sabem que és insuficient, que hem de guanyar partits, que ens hagués agradat de 3, però la situació de com s'ha posat el partit al minut 60 i acabant dos jugadors menys, pues, jo crec que hem de valorar el punt. Sabem que estem una mica més a prop i sabem que hem d'anar a Fuenlabrada divendres a pels 3 punts.
El cuerpo técnico estará muy pendiente de las pruebas que debe realizarse Pierre Cornut. El lateral izquierdo salió con molestias del partido de ayer contra el Cartagena y todo apunta a que debe ser una lesión muscular. Esta mañana el grupo se ha ejercitado en Sabadell con un nuevo objetivo, lograr una más que necesaria victoria el viernes frente al Fuenlabrada.
Gracias, Naza.
Gracias, hasta luego.
11 minutos y las 4, fins aquí al fútbol, de seguida básquet.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche, pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
10 artistas comprometidos. 10 objetos únicos y 10 días para hacerte con ellos. Este miércoles llega la subasta solidaria de Cadena 100, el mundo musical por manos unidas. Escucha Buenos Días Javi y Mar este miércoles a las 8.
Cadena 100.
Parlem de bàsquet ara a Esports Cope, Albert, que també sí. Vam tenir ahir clàssic i també se'l van portar el Real Madrid.
Sí, el Madrid ha guanyat els dos clàssics del cap de setmana, el de futbol, el de bàsquet, assaltant el Palau amb el 85-87. Pau Gasol, que encara no sap el que és guanyar amb el Barça, es va estrenar a l'Eurolliga el divendres davant el Bayern de Múnich. Derrota previsible, perquè deixa el Madrid amb l'Efes aparellat al play-off de quarts de final. I ahir, en el sisè clàssic de la temporada, el segon que guanya el Real Madrid, després de les quatre victòries seguides del Barça, un conjunt al Blaugrana que va anar a remolc, però ens va servir, va ser un gran partit de bàsquet, un últim minut boig, a 40 segons pel final, més 9 pel Madrid, parcial 11-1 del Barça, i al final el teu enemic, la Provítola, Batllori, amb un 2-1, que va sentenciar pel 85-87. A mi m'expliquen que una derrota, diguem que mai és bona, però que pot venir bé per allò de cura d'humilitat pel conjunt blaugrana, que encadena dues desfetes i en qüestió d'una setmana estarem parlant de l'inici del play-off de quarts de l'Eurolliga. Ve repetint Saruna Jessica Vicius que l'equip no està bé des de fa setmanes, que no té el nivell de la Copa quan baixa el títol, i atenció, aquest és el coach del Barça, Jessica Vicius, encara en calent després del partit.
Nos ha salido como se tiene que en estos clásicos. A morir. Nosotros hemos salido a jugar. También resulta un poco difícil que se tiene que motivar a tus jugadores en un partido como clásico. Es una lección para aprender. Puede ser que como entrenador no hago buen trabajo para motivarles y para... Ellos han tenido más ganas que nosotros y esto es increíble de pensar.
Excel·lent, s'equivocarà, segur, ell mateix ho reconeix, però entrenador del club, excel·lent el discurs de Sarunas, ja sí que Vicius. Un Barça que avui té una jornada molt important, perquè encara està pendent de saber qui serà el rival en aquest playoff de quarts de final, doncs avui es decideix. Zenit, el Zenit de Xavi Pascual, o bé el València. Hi ha un partit clau, 7 de la tarda, Zenit Panathinaikos, travessa fàcil Batllori. Si guanya el Zenit, serà el rival del Barça. Si perd, tindrem duel espanyol en aquest playoff de quarts, el millor de 5, on el Barça té el factor pista, serà el València. I per cert, per tancar, hem de destacar dues pèrdues que hem tingut aquest cap de setmana. Sí, la de Miguel López Abril, Miguelito López Abril, històric de la secció de bàsquet del Barça, que ha mort als 66 anys, va jugar, recordo, al Barça a la dècada dels 70, va guanyar dues Copes del Rei, després té un currículum molt més llarg amb altres equips, i també va entrenar, recordo, al bàsquet base del Barça, i també ens ha deixat Enric Piquet, qui va presidir, atenció, la Federació Catalana de Bàsquet entre 1984 i 2010. 26 anys, a més, era el president d'honor. Descansin en pau.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valjori? Bona tarda.
També hem de lamentar una sentida pèrdua en el món de l'hoquei patins. Ha mort el legendari porter Carles Trullols.
Sí, a los 72 años, uno de los mejores porteros de hockey patines de toda la historia, sin duda, Trullols, estuvo 18 años en activo, jugó en el Vendrell, Español, Sardañola y Vilanova, pero los grandes éxitos llegaron como barcelonista, equipo en el que permaneció del 1977 al 1983 y con el que ganó 6 Copas de Europa de forma consecutiva y 5 ligas para un total de 20 títulos. Fue además 209 veces internacional con la selección española, con quien se proclamó 4 veces campeón del mundo y otras 4 campeón de Europa. Por todo ello, recibió la medalla de oro al mérito deportivo en el 1984. Como seleccionador, además, Español consiguió el Mundial de 1989. Uno de los que fueran compañeros suyos, Quim Paüls, que habla de un auténtico mito del deporte español, destacando que incluso una vez retirado, regresó a la selección para ayudar a ganar un campeonato de Europa.
Jo el poso a l'alçada del que va ser el millor jugador del món en aquell moment. Dins de l'esport espanyol dels més grans, vaig tenir l'orgull i la sort de poder comptar amb la seva participació en un equip que era irrepetible, no? Sempre va ser un senyor i això, doncs, els ulls i el cor de tots aquells que l'hem estimat, doncs, ens fan que la pèrdua sigui especialment dolorosa.
Recuerdo además que se ha jugado esa fase de clasificación para la final a 4 de la Champions, una fase de clasificación solo con equipos portugueses y españoles. Barça, Reus, Noia y Liceo han quedado eliminados de esa fase de grupos, por lo que serán 4 equipos portugueses quienes la disputen, los emparejamientos Porto, Oliveirense y Sporting Benfica.
Matsuyama Hideki, Masters を勝ちました。ついに日本人が
Quique, això és històric. Hideki Matsuyama, primer guanyador japonès del Masters d'Augusta.
T'ha quedat clar, no?, amb la narració de Tomi Nakajima, que va ser jugador molt bo, de golf, però que mai va poder aconseguir un Masters d'Augusta, cosa que sí que ha pogut fer el seu compatriota japonès Hideki Matsuyama, el gran gegant del comerç del golf. Japó ja té, doncs, un heroi, 29 anys, 25 del món, avui ja número 14 del món, un grandíssim jugador que li faltava això, guanyar un Masters d'Augusta. Ho va fer davant de dos joves jugadors americans, Will Zalatoris i Xander Schauffele. Schauffele el va tenir a dos cops només al forat 16, però va enviar incomprensiblement el ferro nou a l'aigua i va fer un triple bogey que el va allunyar definitivament de la lluita pel títol. Matsuyama, campió, cinquè John Ram, després d'un gran diumenge, 66 cops. Això vol dir que és el quart top 10 consecutiu de Ram a Augusta. I això vol dir que algun any d'aquests em donaràs pas i jo t'explicaré que Ram és xaqueta verda, perquè des de l'algú és un fenòmeno en aquest camp.
Tant de bo que ho podem explicar algun dia. Quique, gràcies, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Felicitar també a les jugadores del Club Natació Sabadell, el Sabadell guanyador de la Copa de la Reina, una vegada més de waterpolo, derrotant a la final al Mataró per 11 gols a 9. Gil, tram final d'Esportscope, vostè ha remat això.
Doncs mira, Lliga ACB, s'ajornen els partits de l'Andorra de les jornades número 31 i 32 contra Fuenlabrada i Lucan Múrcia pel positiu. La tongada de positius que està registrant el conjunt del Principat. Es confirma la llista del Madrid per viatjar a Liverpool. 21 futbolistes. Ha entrat Valverde, no ha entrat Hazard. També han entrat, sí, els joves Chus, Marvin i Arribas. Està paralitzat el recompte a les eleccions a la presidència de la AFE, Aganzo contra Toquero. Hi ha hagut tant de vot per correu que els escrutadors s'han esgotat i s'ha hagut de paralitzar l'escrutini, sí, sí, per esgotament. I ja ha parlat Pochettino, a la prèvia del Bayern PSG. El favorit sempre és el campió. Madrid, Turín i Innsbruck seran seus de la Copa Davis del 25 de novembre, de novembre al 5 de desembre. Jo sí que vull que pugi el Mallorca, l'Espanyol i també el Mallorca.
Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà, Batllori, bona tarda.
Adeu, bona tarda. Marxem, com cada dia, actualitzant les enquestes que us formulem a diari Esportscope via Twitter. En clau Barça us preguntem què us semblen les crítiques de Koeman per l'arbitratge del Clàssic. Creieu que té raó només el 30% i que són una excusa la gran majoria, el 70%. I en clau Espanyol us preguntem quin gol dels d'ahir us va agradar més. Aposteu pel de Darder, 27%. Guanya el gol de Nico Melamed amb el 70% dels vots. Més esports a partir de les 7:10 a la Linterna Catalunya. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. Esportscope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé. Adeu.